Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Esquerra Republicana creu que és irresponsable la decisió de Junts per Catalunya de no sumar-se a l'acord pel català al Parlament i ho atribueix a qüestions partidistes. Allà tenim la nostra companya Judit Casellas. Bona tarda.
Bona tarda. Cap baix d'Esquerra davant la decisió de Junts. El partit lamenta el posicionament del seu soci de govern i el titlla d'irresponsable. Creu que la imatge que trasllada Junts és que no val ni la pena intentar defensar el català perquè directament baixa de l'acord i no es planteja ni seguir treballant per incorporar esmenes al text. Marta Vilalta, la portaveu dels Republicans, creu que la decisió de Junts respon a qüestions partidistes de falta d'una posició unànime en el si del partit. Escoltem-la.
Que prenguin decisions en funció dels interessos personals en lloc dels interessos col·lectius de país, com és la defensa i el consens per la defensa de la llengua catalana. Per això lamentem que avui, novament, les discrepàncies internes d'una organització política trenquin un consens molt ampli.
Malgrat el no de Junts, Esquerra no tira la tovallola i encara es planteja l'opció de convocar un ple extraordinari per votar la modificació de la llei de política lingüística.
Gràcies, Judit, i que també lamenta la posició de Junts amb la reforma de la llei de política lingüística. És en Comú Podem, que considera d'antipolítica la postura dels de Puigdemont. La diputada dels Comuns al Parlament, Jessica González, afirma que el tot anirà bé, que no els ha sorprès la postura de Junts perquè, diu, era una crònica d'una mort anunciada i de res, diu, ha servit el temps que els van donar per fer una contraproposta i tornar al consens inicial.
Jo crec que aquí qui s'està desmarcant de l'acord hauria de proposar una alternativa. El que, a més d'irresponsable, em sembla que és absolutament antipolític, és desmarcar-te i no proposar una alternativa quan estem com estem, no? Però sembla que Junts està molt més còmodes en el no a tot, no? I des del 24 de març nosaltres estem esperant a que facin contrapropostes. Han passat 50 dies i han estat absolutament incapaços de proposar res.
Amb tot plegat, ara els comuns també demanaran la celebració d'un ple extraordinari per votar la modificació de la llei de política lingüística perquè, segons González, és l'única manera, diu, de blindar l'escola en català. I a Madrid, el govern espanyol ha anunciat fa poca estona que les fronteres de Ceuta i Melilla amb el Marroc obriran la mitjanit del 17 de maig de forma gradual. Aquests passos estaven tancats des del març de 2020 i és un pas més de la normalització de les relacions amb el Marroc. A partir del 17 de maig es reobriran els passos del Tarajal i del Beni Enzar per ciutadans residents a la Unió Europea i també per persones autoritzades a circular per l'espai Schengen. I un estudi de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària mostra que es van detectar menys casos d'ansietat i depressió a l'atenció primària durant el primer any de pandèmia que no pas ara. Segons la primera autora d'aquest estudi, Berta Reventós, de l'IDIAP, Jordi Gol, falten mesos o inclús anys per conèixer l'impacte total que la pandèmia ha ocasionat.
Totes les enquestes que es van fer durant el confinament indicaven que aquests símptomes de depressió, de malestar emocional, d'ansietat, havien augmentat entre la població. Per tant, el fet de que nosaltres observem una reducció ens fa pensar que la gent o bé no va consultar o es va trobar moltes barreres per poder rebre assistència sanitària per aquests problemes de salut mental.
Reventós també creu que l'estigmatització de la salut mental o no percebre el malestar com un fet que s'ha de tractar també són els responsables d'aquest infradiagnòstic que es viu en aquest àmbit. I ara els esports en Pau Massip.
El central del Barça, Eric García, té una lesió al dit polze de la mà dreta i haurà de passar per quiròfan. Un contratemps més per a Xavi Hernández, que també té les baixes en defensa de Gerard Piqué i Ronald Araujo. Eric serà intervingut demà divendres i serà llavors quan s'especifiqui el temps que haurà d'estar de baixa. El central es va fer mal a la mà en una caiguda que va patir durant el partit del Celta que va disputar aquest dimarts al Barça. Tot i la lesió, Eric García ja era baixa, de fet, pel partit contra el Getafe perquè havia de complir sanció. I pel que fa al Barça femení, s'enfrontarà al Real Madrid a les semifinals de la Copa de la Reina, que es jugaran al Corcón el proper 25 de maig. L'altra semifinal enfrontarà l'Sporting de Huelva i el Granadilla Tenerife i es disputarà el dimarts 24. La final es jugarà en principi el diumenge 29 de maig, tot i que l'equip masculí també té partit aquest mateix dia. El clàssic per una plaça a la final de la Copa serà el sisè enfrontament entre Barça i Madrid d'aquesta temporada. Les blaugranes busquen revalidar el títol aconseguit la temporada passada i culminar l'any amb un pòquer de títols. I en bàsquet, l'Uni Girona ha renovat Rebecca Garner, millor jugadora de la Lliga per dues temporades més. La jugadora més preuada, com dèiem, de la Lliga femenina endesa, renova després de fer una molt bona temporada amb l'equip femení, en la que ha aconseguit 14,7 punts, 5,7 rebots, 2,2 assistències i 18,4 de valoració per partit a la Lliga de mitjana, unes xifres molt semblants també també ha aconseguit a l'Eurolliga. L'Uri Girona passa per un moment de canvis després de la marxa del tècnic Fred Julba i de les jugadores Júlia Reisingerova i Frida Eldenbrick.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts. Escoltar, era segurament la paraula, el terme, amb el qual hem arribat fins a les 4 en punt de la tarda, quan entenem la necessitat, efectivament, d'escoltar-nos uns i altres per entendre realment l'abast de totes aquelles coses que ens passen, no? És cert que hi ha discursos que costen més d'escoltar que d'altres. Sobretot aquells discursos en els que, d'alguna manera, s'intenten justificar coses injustificables. De fet, estàvem parlant ara mateix amb la persona que ens acompanya aquí a l'estudi, Alexander Zoma. Señor Zoma, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por invitar.
El señor Alexander Zoma es el cónsul de Ucrania a Barcelona. Bueno, iba a decir otra cosa, pero lo que me pide el cuerpo es preguntarle de entrada cómo está.
Sí, la situación de verdad está bastante difícil, y, pero el pueblo ucraniano sigue resistiendo y luchando por valores democráticos en primer lugar. Ucrania ya ha pagado el precio altísimo por su elección hacia Europa, y bueno, y ya entendemos que no hay marcha para atrás. Tenemos que seguir luchando. Es que no hay otra opción. Seguimos, protegemos valores democráticos, protegemos nuestras hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos, y bueno, no tenemos otra opción. Protegemos nuestras familias, nuestros niños, nuestros hogares.
Usted habla en primera persona el plural porque, además de cónsul, es de Ucrania, y por tanto tiene familia allí, tiene amigos allí, tiene gente que está viendo la cara a esa guerra. Tiene que ser difícil también, sí, seguir todo esto desde fuera, ¿no? Como sí, lo está viendo usted, ¿no?
Exactamente, es muy preciso porque todos empleados de nuestro consulado tiene familia en Ucrania. Bueno, algunas familiares podrían venir aquí con niños para estar en un lugar seguro, pero es muy pocas personas. Sí, familias están en Ucrania y yo imagino que en qué situación están, y queremos de verdad hacer todo que en nuestros qué podemos hacer, cómo podemos ayudar.
Ahora entramos en la cuestión más política, pero antes que nada está el tema humano. Mi sensación, el otro día estuve en el, se lo comentaba usted a micrófono cerrado, estuve en el Museo de Cera, y en el Museo de Cera hay una serie de fotografías donde se ve a la gente que salía de sus casas en la Alemania de Hitler. E impresionaba mucho, me decían, impresionaba mucho ese momento en el que efectivamente la gente acababa de salir de su casa sin ser consciente de todo lo que le iba a pasar a continuación. Simplemente se iban de ahí huyendo del horror, ¿no? Es interesante que hoy, cuando vemos fotografías de las calles de las principales ciudades de Ucrania, vemos fotografías que se parecen muchísimo a aquellas imágenes de, sobre todo, mujeres con niños pequeños,
sí,
llevando, bueno, unas bolsas con lo que han podido coger, intentando huir del horror, ¿no? Lo recuerda mucho, ¿eh?
Sí, absolutamente. La historia se repita. El 24 de febrero de este año, Rusia inició una invasión de Ucrania a gran escala. El ejército ruso es un ejército que está apuntando sus misiles a áreas residenciales, hospitales, casas de maternidad, teatros y bibliotecas. Es decir, que los soldados rusos son criminales de guerra que no tienen ni idea de honor. Y hay muchos factores que se unen con la Alemania de tiempo de nazi, ¿sí? Cuando no tenían ningún respeto al derecho internacional humanitario. Y bueno, todo lo que está pasando ahora es como en una película. Ya hemos visto estas escenas de odio para exterminar y la guerra, de hecho, es un genocidio contra ucranianos, porque bombardear hospitales, bombardear corredores de humanitarios, sí, con civiles, no hay otras palabras para explicar todo.
Señor Zoma, hoy asistimos al anuncio de Finlandia, absolutamente sorprendente, que muestra su intención de entrar en la Unión Europea, de entrar en la OTAN. Se entiende, seguramente, ¿no? Ese cambio de postura. Hace un instante recordábamos que, desde el punto de vista de la opinión de la gente, hace unos años el 24% de la gente era favorable a entrar en Europa. A día de hoy superan el 74%. Están viendo, efectivamente, lo que está pasando con Ucrania. Verdaderamente la situación cada vez se ve más complicada, ¿no?
Sí, tenemos que entender bastante bien claro que Ucrania está resistiendo a un enemigo muy, muy bien preparado, con muchísimos recursos, con su, digamos, gasolinera propia, es decir, que no depende de nada.
Sí, sí.
Y bueno, y lo que podríamos observar durante por lo menos unos 10 años, últimos 10 años, que los rusos tenían estos planes. Y por eso sofocaron nuestra estabilidad de varios mecanismos. Y podemos recordar qué fuerzas hicieron para impedir que Ucrania acerque a la OTAN desde el año 2008. Recordamos perfectamente,
claro,
cómo podrían chantajear, ¿no? Socios europeos para que, bueno, una información enorme, malísima, referente a Ucrania. Es todo la política de estabilizar no solo Ucrania, sino la Unión Europea. Porque imagina si aquel entonces Ucrania pudiera entrar a la OTAN o la Unión Europea, todo esto fue imposible. Eso fue imposible empezar algunas acciones bélicas.
Claro.
Y es un buen ejemplo para Finlandia.
Sí,
que nadie puede garantizar que todo país como Rusia va a respetar el derecho internacional.
La pregunta es a dónde nos lleva eso, ¿no? A dónde nos lleva todo este camino complicadísimo en el que estamos introducidos, ¿no? A nosotros nos gusta siempre informarnos bien, nos gusta ir al lugar de los hechos. Cuando esta acción la hemos hecho a lo largo de los últimos 78 días, ¿no? Creo que han pasado 78,
sí, 24 de febrero,
desde que empezó efectivamente esta guerra. Hemos llamado a la puerta de una periodista que lo explica muy bien, además, y que lo ha vivido y lo vive en primera persona. Es Hania Wojcław, que es periodista de Polonia y es corresponsal de la ABC Mundial y Europa en Polonia. Hania, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, señor embajador.
Muy buenas tardes.
Desde luego parece que la cosa cada vez que hablamos va un poco más lejos, ¿no? Y asistimos a esta declaración de intenciones por parte de Finlandia. Hemos visto también lo que dice Rusia, ¿no? Que entienden que es algo que se lo toman casi como una agresión potencial por parte de la OTAN. No sé cómo lo estás viendo todo esto, Hania.
A mí me da la sensación de que cualquier movimiento que realice cualquier país que no esté directamente inmerso en el conflicto, aunque es muy difícil decir que Europa no está toda inmersa en este conflicto, como sea, cualquier movimiento que hace cualquier país para Rusia es una especie de agresión directa. Entonces, no importa lo que haga Finlandia, Suecia, Polonia, cualquier país limítrofe, cualquier cosa que hacemos es tomado automáticamente como una agresión. Creo que el movimiento de Finlandia de informar hoy que van a completar lo más rápido posible la solicitud para entrar a la NATO o a la OTAN, es un movimiento muy lógico tomando en cuenta que ellos tienen aproximadamente 1.400 kilómetros, entre 1.300 y 1.400 kilómetros de frontera, con 1.300 exactamente de frontera con Rusia, y una historia entre ellos muy polémica y muy difícil. Por lo tanto, creo que también va a dar paso de que el otro país que falta de los países escandinavos, que es Suecia, que también realice este mismo paso, lo cual le llevaría a que Rusia se sentiría o estaría absolutamente aislada. Y creo que esto es a lo que ellos tienen miedo, a quedarse absolutamente aislados.
Hay otro miedo. Estábamos hablando antes de empezar en antena esta entrevista con el cónsul en Barcelona, con el señor Zoma. Estábamos hablando del poder del discurso, ¿no? Él me decía que cuando uno ve la televisión rusa se da cuenta de la mentira tras mentira que forma parte de lo que serían los informativos donde se justifica la acción militar de Putin, ¿no? Y yo le contaba que al inicio de todo este conflicto, John Carlin, el conocido periodista británico, hacía una columna en la cual hablaba del poder de las madres, ¿no? Refiriéndose a que las bajas militares, muchas más de las que en principio nadie podía prever, por parte de Rusia, quiero decir, tenían un peso específico muy importante contra el propio Putin, ¿no? ¿Entiendes que esa soledad a la cual estás haciendo referencia, entre esa soledad y ese peso de tanta muerte de militar ruso, pueden llevar a un problema a Putin, en este caso por parte de su población?
Creo que no. Yo estaba leyendo un análisis de diferentes políticos y periodistas de esta parte de Europa, Europa del Este, que respondían exactamente a la misma pregunta: ¿de qué manera esta situación interna puede variar en contra de Putin tomando en cuenta la cantidad de muertes? Y ellos decían, especialmente aquellos que habían vuelto de Rusia, decían dos cosas muy puntuales. Una de ellas es que en Moscú no hay muertos por la guerra. ¿Por qué? Porque la mayoría de los soldados que están luchando en el frente no son de Moscú, no son de la capital. Por lo tanto, en la misma capital ellos no sienten las pérdidas. Ahora, de todas las Rusia es un país enorme, como sabemos muy bien. De todas las otras ciudades y pequeños pueblos, mucha gente siente, primero, que Putin tiene razón, porque están comiendo, digámoslo de esta manera, toda la máquina publicitaria que él ha puesto a disposición justamente para que la gente crea lo que está diciendo. Pero por otro lado, es también Rusia en muchos sectores un país muy pobre. Y para muchas personas, el hecho de que alguien de su familia esté en el ejército es subir de clase social. Por lo tanto, hasta que no sientan en las grandes regiones, tipo Moscú o San Petersburgo, las muertes directas del frente, creo que Putin, en este sentido, está muy bien guardado, porque además, acuérdense que cuando estalló la guerra en Moscú, la gente salió a la calle y automáticamente la reacción por parte del gobierno ruso fue poner unas sanciones y unas penas para la gente que salía a la calle, que la gente dejó de salir, porque si por una manifestación yo tengo que comerme, perdón por el coloquialismo, pero es exactamente así, 10 años de cárcel, no voy a salir a la calle.
Claro, claro. Es interesantísimo, ¿eh? El concepto, además, de la guerra como ascensor social. No nos ha parecido, es algo nuevo, yo no lo había escuchado y parece interesantísimo. Como siempre que te escuchamos y te invitamos al programa, Jania, te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros para ofrecernos esta fotografía que ilustre la charla que estamos teniendo con el cónsul de Ucrania en Barcelona. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y absolutamente estoy de acuerdo, absolutamente con toda palabra, porque es verdad que el ejército ruso ahora está componiendo no por de las ciudades que, bueno, bastante desarrollado, ¿no? Donde hay más gente con educación universitaria, porque es difícil dar órdenes para cometer crímenes, ¿no? Para personas que ya un poco había viajado por el mundo civilizado, es bastante difícil convencer que tienen que ir a otro país a matar a la gente, niños, población civil, es bastante difícil. Por eso las imágenes que tenemos en nuestros más medias por testigos no reales, no es ni actores, nada, es testigos reales que sobrevivían a esta situación, que las tropas están saqueando y, bueno, destruyendo, es decir, que están robando las casas y blindados rusos que están devolviendo a Rusia están llenos de electrodomésticos, de cosas habituales. Es decir, ¿qué explica? Que ahora el ejército ruso tiene muy mala fama. No tiene ni sentimiento de honor sobre batallas. No tiene nada que ver. Por eso, quien marchaba en desfile por la Plaza Roja en el Día de Victoria, ¿no? Que Rusia siempre tan celebra. Es violadores, de hecho, sí, es violadores, asesinos de mujeres y niños, ladrones y saqueadores, no es ejército. Pues ucranianos estamos muy, muy, muy valientes y estamos muy convencidos de que estamos combatiendo con algunas fuerzas muy malas. Es como verdad es en nuestra parte.
Era como la historia de David contra Goliat, pero David se creció. Y lo que todo el mundo pensaba que iba a ser un paseo triunfal se ha acabado convirtiendo en un conflicto enquistado que nadie se atreve a decir cuánto va a durar, porque Ucrania efectivamente de entrada ha presentado una oposición que nadie se esperaba en ese momento. Hay que decir que el presidente Zelensky se ha ganado de alguna forma el respeto internacional, lo ha hecho muy bien, además en el sentido en el que se nota que domina perfectamente el lenguaje de la televisión, en lo que han sido las diferentes intervenciones en los diferentes congresos en las que ha participado, incluido el español. Seguro que en una situación como esta, señor cónsul, el consuelo es muy difícil de encontrar, pero ciertamente lo que ha sido la respuesta internacional, yo no recuerdo algo parecido. Es decir, que el presidente de Estados Unidos hace 4 días en el Congreso aprobase una cantidad de dinero bestial, brutal, para mantener armada Ucrania sin límite de tiempo. Yo no recuerdo nada así.
Sí, la ley de préstamo y arriendo, sí, es justo después de la Segunda Guerra Mundial, es el siguiente, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual.
Sí, porque sí, todos entienden que el precio que pagará Ucrania se depende muchísimo de la solidaridad internacional.
Pero hasta ahora ha sido total, ¿no? ¿O qué?
Recibimos muchísimo ayuda, pero desde primeros días, bueno, es mi opinión.
Claro.
Que respuesta fue un poco débil en tema militar, porque primer día durante bombardeos que casi ocurrieron en las todas ciudades grandes de Ucrania, cayeron bombas todo el día, y yo esperaba que respuesta tiene que ser más firme, como los líderes europeos, que bueno, de los países más potentes, ¿no? que tienen y fuerza y bueno, podrían advertir a Putin que si no para, pues empezamos unos pasos bastante drásticos, como cerrar el cielo. Cerrar el cielo significa, bueno, derribar todo que está en el cielo de Ucrania. Porque recibimos mucha destrucción justamente por vía aérea, porque misiles es bastante precisos y modernos, y aviones ya tienen casi ilimitados. ¿No? Pues yo pensaba que tenía que ser esta respuesta. Inmediatamente cerrar el cielo y no jugar con el Putin. No esperar, bueno, y qué sería otro paso, y después otro. Yo creo que comunidad internacional tiene que reaccionar, y bueno, No quiero hablar sobre esta situación concreta con Ucrania. No, con cualquier otro país. Si algún líder que quiere violar la ley internacional, así, sin ninguna cortina, ¿no? Sin nada, abiertamente, pues tiene que recibir una respuesta inmediata. O con tropas de seguridad internacional, bueno, tropas internacionales, ¿no? O de cualquier otra forma, pero muy eficaz. Eso hay que pensar sobre el futuro. Hay que pensar, sabemos todo que también sería la culpa de la Liga de Naciones, ¿no? Porque empezó Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Y en este caso que sí, tenemos que buscar otro mecanismo para parar ingresores, ¿verdad?
Esta entrevista podría durar horas, porque claro, hay tantas cosas que hablar. Sí. Estamos hablando solamente del conflicto allí. A mí me gustaría hablar del conflicto aquí. También, ¿no? Una de las cosas que me han llamado mucho la atención cuando leía la documentación que habían preparado los compañeros, las compañeras en este caso, en Nuria, para ser más exactos, era la gran cantidad de personas que han venido a España y el hecho de que muchas personas no han regularizado su situación porque lo que quieren, y es perfectamente comprensible, es volver lo antes posible,
sí,
como cualquiera, ¿no? En sus circunstancias. Claro, usted le ve la cara a estas personas, ¿no? Es decir, muchas de estas personas, me imagino, pasan por el consulado.
Sí.
¿Cómo llegan estas personas aquí?
Bueno, yo sé que muchos han regresado a Ucrania, que sí, es verdad. Porque tienen familias, tienen padres de edad, tienen trabajo. En un día ha dejado todo, pues tienen obligación.
Sí, ya han vuelto.
Sí,
claro,
como personas responsables, ¿sí, no?
Claro.
Y bueno, pero que sí, que algunas ya no tienen casas para regresar. Y si tuvieran, yo creo que ya estaban en camino,
¿no?
Sí,
claro.
Pero al saber que ya todo está destruido, están pensando qué hacer. Y claro, que está al lado dos o tres niños, hay que pensar primero no de su hogar, sino de cómo seguir viviendo, ¿no?
Claro.
Y ¿qué proponer a los niños?
Los primeros días, yo creo que cuando veíamos esas imágenes nos veíamos a nosotros mismos, ¿no? Que es una de las cosas que nos ha seguramente tocado en el alma a todos, ¿no? Nos hemos visto a nosotros mismos que nos caían bombas encima, ¿no? Y nos hemos lanzado todos a lo que le contaba antes, ¿no? A vaciar los armarios y a todo aquello que estaba bien, pues a enviarlo para allá, incluso a lo mejor sin saber muy bien lo que estábamos haciendo, pero
sí,
con
sí,
esa voluntad de intentar ayudar, ¿no? ¿Cómo están las cosas hoy?
Es decir, yo quería decir más que primeras 3-4 semanas, al empezar la invasión rusa, todos trabajamos como hormigas, ¿no?
Uh-huh.
Hacemos cosas sin saber qué hacer después, pero
cogemos,
preparamos,
algo.
Sí, claro. Necesitamos hacer, y eso fue en todos los lugares, donde, en puntas de recogida, en el mismo consulado.
Uh-huh.
Y yo tenía tanta, estoy muy impresionado. ¿Cuántas personas traen las cosas? Todo lo que tenían, la ropa, medicamentos, todo que podría servir para la gente desplazada, para nuestro ejército, todo, eso fue increíble. Eso fue increíble como qué solidarios barceloneses. Bueno, puedo hablar más sobre barceloneses
que
otros,
claro.
Porque sí, por
cercanía,
y en estas circunstancias no podría salir
uh-huh.
Más, y bueno, y yo tengo mucha impresión que ha abierto la bondad. Y
oiga, ¿y qué podemos hacer ahora? Porque
seguir luchando. No perder ninguna firmeza. Están muy conscientes que estamos, la verdad está en nuestro lado. Tenemos que luchar por esta verdad. Tenemos que protegernos. Porque si no, si damos para, si rendimos un poco, pues Rusia no para. Siguiente serían países de la Unión Europea, de Moldavia, que les amenaza muchísimo. A Moldavia amenaza mucho, porque países como Ucrania, como Moldavia, durante décadas hacemos inversiones en nuestra defensa, porque al pensar que estamos en el centro de Europa, entre países democráticos, ¿para qué gastar dineros en armas? No, y país bastante, si comparar, ¿no?, con otros países europeos. Ucrania es bastante grande país. ¿Quién atraviesa invadir o amenazar? Pero en caso de Rusia, damos un poco, poco atención, ¿no? A la amenaza que...
Yo le agradezco mucho que haya venido hoy a nuestro
Muchas
programa.
Muchas gracias.
Es su casa. Siempre que necesite algo, aquí está. Este micrófono está abierto, como si llega sin avisar. Usted abre la puerta, entra. Vengo a decir esto.
Muchas gracias.
Y será siempre bienvenido. Ha sido un placer. Toda nuestra solidaridad. Yo creo que si algo ha tenido algo bueno todo esto, es que un poco nos sentimos todos ucranianos. Y eso... ha convertido a Ucrania en un país mucho más grande.
Eso apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias por invitar.
Gracias. Y hasta la próxima. Muy amable.
Muchas gracias.
Fem una pausa. Tornem de seguida a Ràdio Estel, al Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 58 49. Fem del teu viatge una gran experiència.
Dissabte 28 de maig a les 5 de la tarda, especial Tot Sardana amb motiu de la final de la 32a edició de la Sardana de l'any. En directe des del Teatre La Faràndula de Sabadell amb Gerard Carrión. Escoltarem les sardanes finalistes i sabreu la sardana que es proclamarà Sardana de l'any. I també donarem a conèixer els Premis Joventut i el de la Crítica. El diumenge 28 de maig, la final de la Sardana de l'any en directe a Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts de 4:45. Una de les coses de fer-se gran, segurament amb el temps, és que al final, no? Jo dic que és una de les millors coses dels 50, és que al final arriba un punt que és força igual el que pensin els altres, no? I els hi reconeixeré que hi he estat a punt d'emocionar-me en l'últim minut d'aquesta entrevista, perquè una cosa és escoltar tot el drama explicat de lluny i l'altra cosa és mirar als ulls a la persona que t'està portant tota aquesta informació. El cònsol d'Ucraïna a Barcelona és un luxe haver-lo tingut aquests minuts amb nosaltres. Però és veritat també que estem en un dia molt potent des de tots els punts de vista. Ja saben vostès que d'aquí una estona parlarem d'aquest no sé, d'aquesta troballa meravellosa que els astrònoms han fet a nivell internacional i que duran a terme una roda de premsa conjunta per veure què és el que passa amb el forat negre de la Via Làctea, veritablement espectacular, en parlem. Hem parlat de la proteïna que millora les investigacions de cara a dir adéu d'una vegada per totes, esperem, no? L'Alzheimer un dia o un altre arribarà, i d'aquí una estona parlem d'al·lèrgies, que aquests dies jo no sé què passa, però que està tot ple del pol·len, si és que el veiem, que no para de caure, veiem els arbres que estan com venjant-se de nosaltres, com si els hi féssim alguna cosa. Ara en parlem de tot això. Abans em permetran que anem al fil conductor del dia des del punt de vista informatiu, ja saben, aquest anunci que ha fet Junts per Catalunya de despenjar-se del pacte per la llengua, en el que sí que hi són, encara, ja ha quedat clar, ha quedat palès en aquest programa que tiraran endavant, efectivament, tot i que sigui sense Junts, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i els Comuns. Hem escoltat els Comuns, hem escoltat també la valoració que ha fet Esquerra Republicana, de fet han coincidit amb un argument dient que Junts posa pel davant els interessos de partit que els de país. Anem a veure què han dit a la seu del Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè Judit Caselles, què tal? Bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Hi ha hagut declaracions al respecte, no han sortit a valorar efectivament l'anunci que ha fet Junts per Catalunya, no?
Sí, exacte, i el PSC s'assuma a Esquerra i els Comuns i pilla d'irresponsable aquesta decisió de Junts per Catalunya de despenjar-se finalment de l'acord. El partit retreu els de Carles Puigdemont que canviïn tant d'opinió i els acusa de no tenir un rumb clar. Podem escoltar Alicia Romero, la portaveu del PSC, com diu a Junts que no és moment de tacticismes, sinó de mirades llargues per aprovar acords en defensa del català.
El català, ho he dit abans, és un bé molt preuat que cal preservar. No es pot jugar amb el català, no es pot utilitzar el català com una arma llancívola i ens preocupa que alguns vulguin jugar i juguin amb el català a fer política. Em sembla que fem molt mal a la nostra llengua, que, com dic, doncs, l'hem de treballar conjuntament, amb molt consens.
Romero també critica que ara Junts digui que treballa amb una nova proposta en comptes de seguir treballant per modificar la que ja tenen pactada PSC, Esquerra i Comuns. Els socialistes aprofiten també l'ocasió per demanar a Esquerra que, tot i aquest no de Junts per Catalunya, segueixin endavant amb el pacte i s'avinguin a portar la proposta a votació al ple del Parlament. Una opció que, com deies, ara els republicans no descarten perquè no volen tirar la tovallola, tot i aquest no del seu soci de govern.
Molt bé, haurem de seguir molt atents a veure què és el que passa. Judit Caselles, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins després, bona tarda. Ara 4:45. No em diran que no estem entretinguts, eh? Entre unes coses i unes altres. Doctor Joan Bartra, com està? Bona tarda.
Molt bona tarda.
S'hauria d'apropar una miqueta més al micròfon. És el president de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Escolta'm, si el càrrec té a veure amb l'actualitat, deu tenir moltíssima feina aquests dies, no?
Doncs miri, deixi'm-li dir que els al·lergòlegs tenim feina tot l'any, perquè al·lèrgens, o no, el que produeix al·lèrgia és molt variat, però sí que és cert que el pol·len, el que passa, el que hi ha a l'ambient a primavera, doncs fa que potser hi hagi un pic, no?
Ja. I ara estem amb el tres pics i el repicó també, no?
Exactament.
Que deien Puyol en plena, el seu dia, no?
Plena efervescència, no?, de la floració de moltes plantes.
Escolti'm, però és cosa meva o cada vegada hi ha més al·lèrgics?
Doncs és cert, no és que sigui cosa seva, això és l'evidència científica que diu que cada dia, any rere any, les malalties al·lèrgiques van en augment, com passa amb altres tipus de malalties. És segurament part del preu que hem de pagar per aquesta situació, no?, evolutiva que tenim en el món, si podem dir desenvolupat, no? I és un dels preus que paguem, les malalties al·lèrgiques.
Què és el que provoca això?
Aquesta és la pregunta al milió. Possiblement qui sigui capaç de explicar-ho amb contundència, amb evidència científica, integrant totes les hipòtesis, o hi ha alguna més que hipòtesis, no? Hi ha certa evidència científica, quan hi hagi totes les peces d'aquest puzzle ensemblades, no sé si serà un Nobel, però s'aproparà.
Ja.
Perquè és el que en diem multifactorial, no és un perquè, hi ha moltes coses, no? La dieta, el que respirem, com ho respirem, l'evolució també, no? No entenent l'evolució només en termes darwinians, eh? Hi ha també en altres termes, amb evolució i biologia que ho expliquen. Per tant, moltes coses ho explicarien.
Estic pensant que, pel que deia, gairebé aquells que defensen jo entre ells. El compliment dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, d'alguna manera es basa en això, el que respirem, el que mengem, el tipus de medicaments, ja no que prenem nosaltres, sinó que porten, per exemple, els animals que després hi consumim, tot això sembla que està treballant conjuntament per augmentar de manera considerable aquest nombre de persones, no?
Doncs, possiblement, no? Hi ha molts factors, que ara hi ha un tema que està molt de moda, que en diem el microbioma, no? Fa una dècada enrere semblava que si enteníem la genètica per si sola seríem capaços, no, el món de la medicina, resoldre gran part de les malalties. Ens hem donat compte de que no és així, és molt més complexa. I ara hi ha un altre, no, un altre component. I per què li parlo d'aquest microbioma? Perquè, per exemple, antibiòtics o dietes o inclús partícules contaminants que respirem poden estar canviant, no?, tots aquests milions de gèrmens, que són bons, que han d'estar amb nosaltres, però que canvien les seves característiques i influeixen el sistema immune, i entenent l'al·lèrgia com una alteració del sistema immune, que és així, podem entendre aquest lligam de digue'm el que respires, digue'm el que menges i com ho menges, i potser en part pot explicar el per què estem aquí avui.
I només potser, és que m'ha agradat molt, perquè l'inici de la frase era molt contundent, però m'ho ha matat amb un potser.
Miri, és que jo crec que... Bueno, crec no. Demostrar coses amb ciència és difícil. Sí. La metodologia, material i mètodes per arribar a uns resultats concloents i a partir d'aquí tenir conclusions, això és ciència. I la ciència és pas a pas, amb contundència. Hi ha moltes hipòtesis, o gent que pensa, no, potser amb un raonament prou bo de quina podria ser la causalitat, però que no hi ha ciència al darrere que ho demostri, per tant, allò podríem dir que és moltes vegades palabreria, si ens entenem. Per tant, dir les coses amb contundència, quan parlem de ciència, hem de ser curosos, perquè sí que tenim molta evidència, però tenim molt camí per descobrir.
A una persona de sobte descobreix que té una al·lèrgia i què li passa a partir d'aleshores? És a dir, perquè la vida es fa més difícil, no?
Doncs, efectivament, el qui és un pacient al·lèrgic, clar, potser avui toca parlar del pol·len, però el qui té al·lèrgia a fàrmacs i té una infecció molt greu, doncs potser aquell fàrmac que té al·lèrgia li complica molt la vida ja en termes de supervivència. Però si parlem en termes, doncs, de pol·lens, que és potser el que porta avui aquí l'entrevista, doncs porta gent a urgències, amb una crisi d'asma, pot donar algunes ocasions, no el més freqüent, però inclús pot donar crisis d'asma fatals o quasi fatals. Per tant, estem parlant que sí, l'al·lèrgia complica, i estem parlant de qualitat de vida moltes vegades, no només de gravetat.
Doncs amb el tema del pol·len, les dades que tinc al damunt la taula són absolutament esfereïdores, no? Un estudi publicat a Nature Communications a causa de la pujada de les temperatures i dels nivells de CO2 diu que la quantitat anual de pol·len podria augmentar fins a un 200% l'any 2100. D'acord que falten molts anys pel 2100, però ja només a nivell de proporció significa que aquest és un camí sense retorn, no?
Sí, així és, no? Tot el que té que veure amb els factors de canvi climàtic, ja hi ha evidència, aquí sí que evidència, que està canviant o ajudant a canviar els patrons, si podem dir, de pics de pol·lens, però ja no només de pics, sinó de distribució, de quan, no, hi ha la floració de les plantes, i ja hi ha evidència de que no és només en quant al nivell, la quantitat, sinó també en els períodes. Sí que és cert que aquí on estem, clima mediterrani, és un clima que costa fer tantes aquestes prediccions, perquè podem dir que és un clima ja per naturalesa desordenat. És el clima mediterrani, és un clima molt inconstant, no?, que podem passar d'unes pluges torrencials a passar una setmana fabulosa. En canvi, potser un clima atlàntic, un altre clima que és més constant, permet fer prediccions d'aquest tipus més sòlides, perquè aquí el Mediterrani és diferent.
Les persones que es dediquen a treballar justament amb aquestes qüestions del pol·len, per exemple, formen part, algunes d'elles, de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. I ens acompanya ara mateix la seva coordinadora, la senyora Jordina Belmonte. Senyora Belmonte, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tinc la sensació que es coneix amb el doctor Bartra, perquè quan he dit el seu nom ha fet com cara de... Hombre, la Jordina, no? Semblava una mica,
així
no, doctor
és,
Bartra?
Així és. A part d'una gran professional,
ens coneixem de fa molts anys, ja, Joan. Sí.
Déu-n'hi-do. Escolti'm, què passa amb el pol·len? Per què tenim tant pol·len? Com s'explica, senyora Belmonte?
Home, tenim pol·len i sort en tenim, de tenir-ne, perquè el pol·len és la cèl·lula masculina de les plantes,
sí,
i quan la trobem a l'aire és que se'n va buscar la part femenina d'una flor per poder fer un fruit.
Ah, d'acord.
Si no, El dia que no tinguem fruits, s'acabaran les plantes a la terra, ningú estarà agafant CO2 i emetent oxigen a l'aire, és a dir, ens moriríem tots a darrere. Per tant, el pol·len és necessari i el que ens passa és això, que hi ha tot un seguit de plantes molt abundants al paisatge i que a vegades no són tan abundants, però ens les posem com ornamentals a dintre les ciutats, que emeten aquestes quantitats importants de pol·len i que hi ha persones que reaccionen contra les proteïnes que tenen aquests grans de pol·len. I doncs, llavors tenim problemes.
Doncs déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I què ens espera? És a dir, quins mesos no ens esperen?
Sembla que és un any que pot ser complicat. A no ser que, ara que sembla que ja pugem amb una calor molt important, com fem a vegades, no? Aquest desordre que deia el doctor Bartra. Els últims anys ens passa sovint, de cop la temperatura puja molt ràpidament i s'estabilitza amb aquestes temperatures més altes i això esgota les plantes abans. Si això passés, podria ser una final de primavera, estiu normal, diguéssim, amb unes certes molèsties, però no més per damunt del normal. Però si això no passés i ens mantinguéssim com ara, que de cop fa un ruixat, les temperatures són bones, després torna a fer un ruixat, torna a fer bona temperatura, aquí podríem tenir una primavera-estiu complexa.
Déu-n'hi-do.
Perquè totes les, sí, perquè totes les plantes, sobretot les herbes, que són les que hi ha ara que fan molt mal, les gramínies, la parietària, els blets, totes aquestes, cada vegada que les reguem amb una mica de pluja, es tornen a animar i tornen a fer flors i tornen a fer pol·len.
Sembla que la temporada s'ha allargat una mica, no?, pel que he vist. O es va allargant, no?, la temporada de pol·len?
Sí, però depèn de l'any, eh? Hi ha anys que és molt curta, hi ha anys que és molt llarga. És talment, com deia el doctor Bartra, que estem en un clima mediterrani que ja de per si és complex, és canviant, però amb aquest canvi climàtic encara tenim més aquesta variabilitat de quan plou i quan fa calor, etc. I això, clar, les plantes responen a això. Clar. Llavors, ens trobem anys que les pol·linitzacions comencen molt aviat, acaben normal o acaben més tard, o encara no tenim patrons molt ben establerts aquí.
Clar.
Al respecte d'això.
El doctor Bartra diu que vol comentar alguna cosa. Digui, doctor.
Doncs sí, miri, vull aprofitar aquest espai per donar relleu a la gran tasca que fa la xarxa biològica que coordina la professora Belmonte, perquè gràcies a aquest treball, que hi ha molts investigadors, molta feina, tenim la sort els metges que ens dediquem a l'al·lèrgia, que la majoria som al·lergòlegs, no? Per això tenim aquesta professió, aquesta especialitat que es dedica al diagnòstic i tractament d'aquestes malalties, que fem servir aquestes dades justament per poder optimitzar tractaments, per poder-nos adelantar a les crisis que poden tenir els pacients de rinitis o asma o conjuntivitis, i aquesta tasca que fa la xarxa biològica és, des del punt de vista assistencial, essencial, i no té el recolzament públic que té de l'administració, i això ho vull fer palès.
És exactament el que volia comentar, perquè tinc un article que m'han fet arribar els meus companys de la redacció, Jordina, que llegeixo literalment el titular, és "La manca de recursos fa perillar la continuïtat de la xarxa aerobiològica de Catalunya". Què està passant?
Doncs és ben cert. Mira, la xarxa aerobiològica de Catalunya ha continuat gràcies a que jo sóc professora titular a la Universitat Autònoma, és a dir, jo sóc funcionària i tinc un sou, i durant tots aquests anys, que va per 40, he pogut sol·licitar projectes, demanar recursos a laboratoris farmacèutics, etc., i hem anat mantenint, amb un esforç molt gran de tots els que formem part de la xarxa, això en funcionament, però jo estic arribant a l'edat de la jubilació.
Però és molt fort, si em permet, és molt fort el que estem dient. És a dir, que aquesta xarxa continua per una qüestió de voluntat personal, pràcticament, no?
Sí, sí, això és una voluntat personal. Ha sigut el meu tema de recerca, vull dir, va ser el tema de la tesi doctoral, i després veient la utilitat que tenia i la implicació de tota la comunitat alergològica, tota la comunitat mèdica, doncs ho hem anat seguint i ho hem mantingut, i gràcies a que hi ha la vessant de recerca també, doncs mira, entre una cosa i l'altra l'hem anat fent. Però el greu és això, el greu és que en 2-3 anys, si no hi ha un finançament assegurat, que no s'hagi d'estar buscant sota les pedres com s'ha estat fent tots aquests anys, al davant no hi ha ningú. No pot ser que això depengui d'un professor universitari que fa classes que l'obliguen a fer una recerca competitiva que està per damunt del que suposa això que fem nosaltres, que és un servei a la comunitat.
I tant.
Aquest és un servei que hauria de tenir. El tenen algunes comunitats autònomes d'Espanya, poques, però ja l'han anat creant, i nosaltres, que som precursors, perquè donem servei des de l'1 de gener del 1983, a Catalunya no ho hem aconseguit mai. És trist, eh?
Doncs digui vostè, aquí cal estirar les orelles, que el truquem ràpid, eh? Vull dir que nosaltres... Digui.
Sí, no, caldria clarament, i no ho hem aconseguit mai, que des de la Conselleria de Qualitat de l'Aire s'arribés a considerar que no només hi ha contaminació química i física, que és la que estem mesurant perquè ens obliga la Comunitat Europea, i hi ha unes normes, també hi ha una contaminació biològica que no té... que hi ha de ser pel que deia, perquè les plantes han de polinitzar i fer noves plantes, però que si tu fas un bon control del que hi ha a l'aire i pots prendre unes bones mesures de predicció i pots informar la teva comunitat mèdica i els pacients al·lèrgics, tot plegat és molt més senzill. Clar. Les persones pateixen menys, perquè tot plegat està més ben encadenat. Doncs no hi ha manera. O bé salut pública, o bé qualitat de l'aire, a través de meteorologia o com fos, bueno, i fins i... De fet, és una decisió política de dir que Catalunya ha de tenir un servei aerobiològic que dongui tota aquesta cobertura. Això ha d'estar assegurat. Jo diria que per llei, però com que no és per llei, doncs no ens en sortim.
Quina història. Jordi Navalmonte, no en tenim més temps, li agraeixo molt, que hagi estat avui amb nosaltres, que haguem, no teníem previst parlar d'això, però em sembla absolutament de calaix, no? Que ens produeixen...
Estaria molt bé que aconseguíssiu una mica d'altaveu i a veure si entre tots ens en sortim en aquest marge de temps que jo puc donar encara el servei, però... Bueno, això, tot té un límit a l'hora de treballar.
Està clar. Jordina Belmonte, moltíssimes gràcies, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Si ens ho emportem la metàfora, hi ha situacions que també provoquen una mica d'al·lèrgia, no, doctor Bartra? És cosa
meva. Com a mínim prurija.
Sí, no? El 25% de la població pateix alguna mena d'al·lèrgia? 25%?
Aproximadament, sí. Sí, aproximadament. Però és molt, eh? Sí, però quan posem el sac d'al·lèrgia, aquí hi ha
de tot, no?
Hi ha de tot. És a dir, avui, perquè estem parlant potser d'al·lèrgia respiratòria al pol·len, però també hi ha al·lèrgia cutània, hi ha al·lèrgia a aliments, hi ha al·lèrgia a fàrmacs, hi ha l'al·lèrgia al verí de les abelles i avispes. És a dir, sí que és cert que aproximadament, no?, un de cada 4, un de cada 5 individus pot patir o pateix alguna al·lèrgia, que no vol dir ni molt menys que tot sigui greu. És a dir, aquí ho hem de posar-ho tot pel seu pes.
Sí, clar.
Pes,
clar. Doctor, li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui al nostre programa. Ens quedem al seu telèfon per si ens agafa un atac de gramínies o alguna cosa, no?
Aquí estarem.
Ha estat molt amable. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fem una petita pausa, 8 minuts les 5. Saben que avui és el Dia Internacional de les Infermeres? Saben que aquest és un col·lectiu que no para de reclamar, que diu que efectivament moltes vegades han de marxar a altres països, que efectivament reclamen molt infermeres de casa nostra. Per què passa això? Ara els hi preguntem. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Set minuts i les 5 en punt de la tarda, em deia el doctor Bartra, ara quan sortia i hem anunciat que efectivament anàvem a parlar d'aquest Dia Internacional de les Infermeres, que la manca de professionals ha alterat en determinats moments el que era l'atenció a Covid, perquè efectivament, i aquí és on anem a la reclamació que històricament han fet les infermeres a Catalunya i també a Espanya, doncs moltes d'elles marxen a altres indrets perquè estan millor pagades, i això és una cosa que entenem tots molt bé, no? Glòria Jodar, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
La senyora Jodar és directora de Coneixement i Desenvolupament Professional del Col·legi i directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Dia Internacional de les Infermeres. És important perquè ens posem a mirar cap a la seva professió. Què és el que hauríem de veure, senyora Jodar?
Doncs mira, hauríem de veure una mica el que hem estat reivindicant aquests dies, que bàsicament és explicar a la societat que la cura és essencial i que té un gran impacte sobre la salut de les persones. Hem fet arribar a tots els mitjans, jo crec, que el que ja sabeu, el que passa que a vegades invisibilitzem entre tots, no? I un cop posat això sobre la taula, a més hem volgut aportar reconeixement a aquestes infermeres, a totes les infermeres de Barcelona i de Catalunya, com a gratitud, no?, cap a tot el que han fet abans de la pandèmia, durant la pandèmia i ara postpandèmia. Al final, doncs, l'infermera està present en la vida de totes les persones, en totes les etapes, no només per quan emmalalteixen, sinó també per mantenir, doncs, la seva salut, la seva autonomia, i quan emmalalteixen perquè la recuperin el més aviat possible. Més essencial, jo crec que...
Impossible. Impossible. Glòria, ja, jo que ja fa anys que m'hi dedico a aquesta cosa, aquestes reivindicacions del col·lectiu d'infermeres venen de molt lluny. La impressió és que no se les han acabat d'escoltar de manera seriosa mai.
Sí, la veritat és que sí. Jo he parlat en aquest programa més d'una vegada. Recordo quan vam parlar de prescripció infermera. Ara vaig a ser positiva i en aquell moment, que ho veiem molt lluny, ara ja ho tenim. Les infermeres ja estem prescrivint. Jo crec que sí que hi ha coses que s'han escoltat, però no el suficient. O sigui, és un camí massa llarg per l'evolució ràpida que porta les necessitats de cures en una població que està canviant i en un món que està canviant, no?
Clar,
doncs la població més envellida, amb més complexitat de cures, amb més problemes de cronicitat, però no només, també amb més vulnerables, amb més patiment no només físic, estem veient tot el patiment mental de l'entorn social, dels determinants de salut, l'escola inclusiva en nens i nenes que en podrien gaudir molt més si poguéssim anar-hi molt més de lo que ja hi anem a les escoles. O sigui, és com si tot se'ns està quedant petit pel volum de necessitats que va molt accelerat. I el que nosaltres demanem a les administracions, a les organitzacions, va massa a poc, hem d'anar més de pressa.
Ja. Què és el més urgent? Què és el més important?
Jo crec que el més important és entendre que el tema aquest de les dotacions de les infermeres s'ha de trencar una mica el discurs aquest de ratis homogenis i precisament centrar-nos en el que forma part de la nostra professió i del nostre mètode de treball, valorar les necessitats. És a dir, no, el nombre d'infermeres ha de variar depenent de si en una planta d'hospital hi ha més o menys complexitat de cures, ha de variar en funció de les residències d'avis i el nombre d'avis que hi ha, de la fragilitat, del patiment d'aquesta dimensió física i mental, o sigui, de les peculiaritats de cada entorn. I és molt més fàcil fer-ho homogeni i dir, pues, jo què sé, jo soc infermera d'atenció primària, doncs 1.500 infermeres per... una infermera per cada 1.500 habitants. Yeah. Aquest rati estàndard no s'ajusta a la realitat i això s'ha de canviar. Perquè què passa si no ho canviem i no ho ajustem al que realment perquè ho necessitem tots, doncs que llavors l'infermera acaba no arribant, patint un estrès, que a més ja ho hem demostrat amb xifres, un estrès emocional. Tenim un 42% més de consultes sobre problemes de salut mental i ansietat que abans de la pandèmia aquí en el Col·legi d'Infermeres, i per tant tot això està sortint. I si a sobre hi ha ofertes a l'estranger on hi ha aquest reconeixement, no només de sou, sinó de com es tenen que distribuir les dotacions i com ens hem d'organitzar, i de sou també, no vull
dir... Clar, clar.
No, però va més enllà, eh? Jo crec que el sou és més això que et deia, no? Reconèixer que formem part d'aquest cuidar col·lectiu que s'ha vist clarament, no?, en la pandèmia, com nosaltres hem fet totes les hores del món, i quan ja estàvem esgotades ens hem posat a vacunar sense parar, i també ens n'hem sortit. Per tant, d'alguna manera això s'ha de reconèixer, ja tocaria.
Clar. Glòria Godard, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. L'enhorabona, les felicitats per aquest Dia Internacional de les infermeres, i també les gràcies per, com sempre, atendre la trucada del Tot anirà bé. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. És interessant, perquè si se n'adonen, hem fet tot una hora de reivindicació. No ens ho esperàvem, eh? En el primer cas sí, perquè estàvem nosaltres al cònsol d'Ucraïna i, lògicament, la seva reivindicació jo crec que la compartim absolutament tots. Ens hem quedat una mica sorpresos amb aquesta cosa de la xarxa aerobiològica de Catalunya, el que ens ha explicat la senyora Jordina Belmonte. Com pot ser que un organisme d'aquestes característiques depengui només de la voluntat d'una persona, i les administracions, tenint en compte que fins i tot estem obligats per llei, no estiguin atenent aquesta necessitat? És veritablement interessant. I finalment, doncs, les paraules de Glòria Godard, amb les que hem arribat fins a aquest punt, quan estem a només uns segons de les 5 en punt de la tarda. Fem una pausa i després parlem d'aquesta cosa del forat negre de la Via Làctea, que ja els dic, a mi em té absolutament entusiasmat saber què és. Tornem de seguida. Fins ara mateix. Són les 5.